interpretació del Manu Guix per la Mireia. Hem arribat a les 8. Gràcies, Manu. Fins demà. Adéu, Canalies.
Adéu.
El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Molt bon dia a tothom. Comencem un dijous en què la mirada tornarà a estar en el món educatiu per tres motius. El primer, la nova tongada de vagues, avui a Girona i a la Catalunya Central. La segona, la reunió aquest matí al Departament d'Educació per intentar que no hi hagi més protestes. I la tercera, les valoracions que encara s'estan fent per les disculpes que ha formalitzat el govern per haver infiltrat Mossos d'Esquadra a una assemblea de docents, justament. També, pendents de la Xina, amb la mirada posada en aquesta cimera entre Donald Trump i Xi Jinping, sembla que, de moment, amb més voluntat de destacar els punts forts i passar de puntetes o directament ignorar allò que és més espinós entre les dues potències econòmiques. Tot això sense oblidar Florentino Pérez. Veurem avui com el rep el Bernabéu i veurem també com evoluciona avui el temps. Avui ens diuen pluja, però bàsicament al nord del país. Eloi Cordomí, bon dia.
Bon dia. Sí, avui tindrem dos tipus de temps. Al nord hi haurà nuvolades, ruixats i ambient fresc, fins i tot, amb neu a uns 2.000 metres d'altura. I a la meitat sud el vent s'emportarà els núvols, per tant el temps serà molt més assolellat, amb unes temperatures més suaus. Llavors demà sí que arriben núvols a tot arreu i, a més, amb més possibilitat de pluja, baixa la temperatura, la neu al Pirineu pot arribar a caure fins a 1.500 metres i a partir del cap de setmana lentament va remuntant el termòmetre.
Gràcies, Eloi. Fins ara.
Fins ara.
Vinga, i el que dèiem, aquesta hora ha de començar una nova tongada de vagues, de protestes a l'ensenyament, aquesta vegada a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Ja sabeu que aquestes vagues, al marge de tres jornades convocades per tot Catalunya, n'hi ha algunes per territoris, doncs avui són Girona i la Catalunya Central. Repassem com està començant aquesta protesta i comencem anant en directe ara mateix a Salt. Laia Claret, què tal? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Doncs mira, aquí hi ha una concentració. De fet, n'hi ha diverses a comarques gironines que han quedat a aquesta hora cap a les 8 del matí. Som a Salt, a l'Espai Gironès. Aquí veiem arribar diversos docents. Ara mateix hi ha una trentena de persones. I què faran aquestes concentracions a tots els punts del territori? Doncs anar a peu fins a Girona Ciutat. A les 10 del matí, un esmorzar a Plaça Catalunya. A les 12, una manifestació que començarà a Correus i acabarà a la seu de la Generalitat. Veiem els docents amb força energia, força animats i amb aquestes reivindicacions que ens diuen Robert Pastor, que és membre de l'Assemblea.
Estem desencisats. No podem fer la nostra feina com la volem fer, amb qualitat, atenent els alumnes bé. No, els últims anys, d'uns 10-15 anys cap aquí, tot va pel pedregar. Han passat governs de tots colors. No hi ha una visió de país de lo que hauria de ser essencial per a la nostra societat.
Les grogues, aquí veiem flors de cartró. I és que a Girona els carrers estan guarnits. És temps de flors. Per tant, el lema d'avui és: per temps de flors ens plantem.
Gràcies, Laia. Anem ara a Manlleu. Allà hi ha la Nati Adell. Nati, bon dia.
Bon dia. Doncs mira, som davant de l'Institut del Ter, un dels dos instituts públics d'aquí Manlleu, amb més de 300 alumnes i no arriba a una cinquantena de docents. Funcionen en barracons des del 2013. Aquí no ha calgut convocar serveis mínims perquè hi havia prou docents que venen a treballar. Aquesta hora ja ha arribat fa res la columna nord de docents que venen en bicicleta des de Torelló per baixar plegats cap a Vic, passant per la carretera. Són una vintena, tots perfectament equipats de color groc. A les 9 han quedat totes les columnes a la plaça Major i també n'arribarà una altra de Calldetenes. I des d'allà ja en bicicleta, patins, patinets, la idea és fer un recorregut popular i familiar per la ciutat. I molt pendents de la reunió amb el Departament d'Educació d'aquest matí, explicava la Sònia Zapata de l'OSTEC.
Avui és molt important, esperem que el govern mogui fitxa, que ens porti unes bones condicions i que tota la comunitat educativa doncs podem validar aquestes negociacions. Si no, nosaltres no aturarem. És igual, jornades familiars, jornades de vaga, anirem fent.
Una convocatòria amb missatges que llegim com ara: menys discursos i més recursos. I l'educació pública és futur. Ja n'hi ha prou.
Gràcies, Nati. Fins ara.
Fins ara.
Tenim, per tant, aquest nou capítol de les vagues territorials, i no s'acaba aquí, eh? Demà, si la cosa no canvia, n'hi ha l'Alt Pirineu i l'Aran. Hi ha també convocades dues vagues més a tot Catalunya, la pròxima hauria de ser el 27 de maig. Tot això abans, tot això si abans no hi ha acord i si abans no es desconvoca. I en això serà clau el que dèiem abans, la reunió que es farà aquest matí. Una reunió entre el Departament, entre la Conselleria d'Educació i els sindicats, tots, els que van firmar l'acord amb el govern i els que no, que són els que estan convocant aquestes vagues.
L'aspecte que interpel·la el conjunt de la comunitat educativa i que té uns efectes importants és els professionals de suport a l'escola inclusiva. Però aquí ens sembla que aquí pot ser l'aspecte en què podem generar el consens necessari per poder avançar.
És la consellera Niubó, en declaracions de Televisió Espanyola, avançant que en aquesta trobada hi anirà amb una nova proposta sobre l'escola inclusiva. És veritat que aquest és un dels punts destacats pels sindicats, però també és veritat que l'USTEC, particularment, ja ha dit que per aixecar les protestes caldria també una millora en els salaris per recuperar poder adquisitiu. Veurem què en surt d'aquesta trobada d'avui, Maria Costa.
La portaveu Iolanda Segura diu que són dues qüestions irrenunciables.
No renunciarem a cap de les dues, això que quedi molt clar. Per molt que avancem en una d'elles, no signarem aquest acord. Nosaltres plantegem un pla de xoc de plantilles i educació inclusiva. Hem de poder aconseguir una actualització dels salaris en funció d'aquests augments de l'IPC.
El sindicat demana incorporar un tècnic d'educació infantil per cada aula i un integrador social a cada centre educatiu, incrementar un 15% el personal d'atenció educativa i docent especialista en l'educació inclusiva el curs que ve i que aquests professionals es puguin anar augmentant fins a un 50% en els propers 4 anys. També una reducció de ràtios als centres d'educació especial i un pla de ràtios de 15 alumnes a primària i 20 a secundària. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Maria, també. En tot això, hi ha un altre símptoma del malestar que han expressat els sindicats de docents. Ja sabeu que alguns s'han plantejat no fer colònies ni sortides si abans no els hi paguen o si no hi ha acord. Això s'ha debatut en diverses reunions sobre si els docents s'apunten en aquesta protesta o no, i avui, és una cosa important, avui al matí de Catalunya Ràdio es pot avançar, Pol Foradada, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Que des del Departament d'Educació ja han dit que això està molt bé que es parli, però que no se'n pot parlar tot arreu. D'entrada, això diu des del Departament no es pot parlar als claustres.
Sí, en concret, l'àrea d'inspecció del Departament d'Educació ha comunicat a diversos centres que els claustres de docents no poden debatre mesures com aquesta, com la de no participar en colònies. Els correus electrònics que ha pogut consultar al matí de Catalunya Ràdio, Inspecció insta a abordar aquestes qüestions en assemblees de docents i diu que en cas que es faci als claustres no se n'aixecarà acte perquè sobrepassa les seves funcions.
Per tant, des del Departament que diuen això als claustres no es pot parlar perquè no és la feina dels claustres parlar d'aquestes protestes. El que passa és que el sindicat CGT, que és un dels convocants de les vagues previstes fins a final de curs, discrepa obertament d'aquest argument.
I defensa que la llei d'educació sí habilita els claustres per parlar de qualsevol activitat educativa que desenvolupin els centres. La plataforma Aturem Sortides i Colònies recrimina al Departament d'Educació que hagi enviat aquests correus electrònics a les direccions.
Els molesta que surtin aquestes posicions de claustre posicionant-nos sobre qüestions de centre, que s'han de prendre decisions, i els molesta que surtin a l'acte del claustre. I això són espais que tenim democràtics en el centre, que nosaltres podem decidir qüestions pedagògiques, podem decidir qüestions que ens afecten el dia a dia de la nostra acció pedagògica al centre.
Tenim, doncs, el panorama al sector de l'ensenyament bastant revolucionat aquests últims dies. Tenim aquesta vaga que avui viu aquesta nova tongada en les vagues territorialitzades a Girona i la Catalunya Central. Tenim aquesta reunió avui entre el govern i els sindicats. I després tenim dues coses més. Una, el periòdico avui explica que una de cada cinc baixes de mestres, una de cada cinc, no es cobreix per falta de professors. I segons diu, en els cinc últims cursos, un 11% d'aquestes baixes que no van tenir substitut es van allargar més d'un mes, cosa que s'atribueix des dels sindicats a qüestions de salut mental. Aquesta és una altra de les qüestions que està centrant molt els debats en aquests últims dies. Però després en tenim una altra. Després tenim el tema dels Mossos. I en això que hi tenim, doncs, una petició de disculpes. La consellera d'Interior, la consellera Parlon, ha demanat disculpes per aquesta famosa operació en què dues agents dels Mossos es van infiltrar d'incògnit en una assemblea de docents. Ho va dir ahir al Parlament, on el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, també ha assegurat que s'haurà de revisar i de modificar algun procediment, Miquel Jarque.
No hi ha hagut anuncis de dimissió, però sí disculpes i reconeixement que les coses no s'han fet bé.
És una maniobra operativa mal plantejada, en la qual s'han assumit riscos innecessaris, també per la imatge del cos, però crec que com que sóc la responsable del Departament d'Interior, el primer que haig de fer és demanar disculpes.
Hi haurà una investigació reservada dins del cos, que és el pas previ a l'obertura d'un expedient, per l'on ha anunciat a més ampliacions en la norma que defineix les atribucions de la Comissaria General d'Informació per restringir i aclarir aquestes operacions d'infiltració que hauran d'estar més justificades i més autoritzades. Pel que fa al major Trapero, ha dit que no hi havia mala fe en que les dues agents dels Mossos es fessin deixessin passar per mestres. Tapero i Parlon han negat durant tota la compareixença estar al cas de l'operatiu. El director de la policia assegura que la decisió es va prendre a nivells intermitjos baixos. Miquel Jarque, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Aquestes, doncs, són les explicacions i les disculpes de la consellera d'Interior, del director dels Mossos. El que passa és que això no ha convençut la majoria de l'oposició. De fet, no ha convençut ni tan sols els socis parlamentaris del govern socialista. Reclamen que aquest cas li ha de costar, diuen, la feina a algú.
Junts, Esquerra, Comuns i CUP creuen que les disculpes són insuficients i demanen que s'assumeixin responsabilitats polítiques. Sentim Josep Rius, de Junts, Laia Canyigaral, d'Esquerra, i Andrés García Berrió, dels Comuns.
Han de dimitir. I si no volen plegar, el president Illa els haurà de cessar. Perquè si no ho fa, voldrà dir que avala que es vulnerin, que es limitin aquests drets fonamentals en uns mestres que són els que eduquen els nostres fills.
Pensem que això no és suficient i que la rectificació i l'assumpció de responsabilitats ha d'anar molt més enllà.
Estem tornant a veure coses que feia molt temps que no veiem.
El PP s'ha desmarcat d'aquesta petició de cessaments. Vox també, tot i que Vox qualifica d'enyap la infiltració.
A partir d'això, el comentari del periodista, col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio i soci de la revista Alternatives Econòmiques, Pere Rossinyol.
Potser és perquè es va costar en la visita del papa, però ahir el Parlament semblava un confessionari. La consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, admetent errors, demanant perdó i fent propòsit d'esmena per la infiltració de Mossos en l'Assemblea de Mestres. Aquesta mena de contriccions són molt estranyes en política, i també ho és la diferència en el mea culpa. Rotund en el cas de Parlon, però arrossegant els peus l'exmajor. Ara, admès el pecat, queda encara aclarir la penitència. I és evident que no pot quedar només en 5 Ave Maries.
El comentari de Pere Rossinyol pel Matí de Catalunya Ràdio. Tot el panorama educatiu revolucionat, com estem dient, que és el primer tema del dia. El segon són les noves declaracions de Florentino. Perquè avui el Madrid juga un partit intranscendent contra l'Oviedo al Santiago Bernabéu, que veurem com es pronuncia sobre el que està dient aquests dies Florentino Pérez. Robert Prat, què tal? Molt bon dia.
Bon dia.
Serà el retrobament del president del Madrid amb els aficionats després d'aquesta famosa roda de premsa que va descol·locar pràcticament tothom.
Sí, és que Florentino no en va tenir prou amb aquesta roda de premsa. Va concedir una entrevista a La Sexta en què es va esplaiar en la seva croada contra el Barça.
Bueno, la relación está completamente rota. Porque yo cuando me enteré esto, que no me enteré hace mucho, pues no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
El president del Madrid repta al club blaugrana a demandar-lo.
Pues haría muy bien en hacerlo. Que si quiere que me tiene que demandar, nosotros, es más fácil ganar una Champions que una Liga. Durante 2 décadas prácticamente se ha pagado el Barcelona, no sé, diciendo unas cosas que luego en el juicio no se corresponde con la realidad. Pero lo que se ha reconocido el Barça es que pagó ese dinero para luchar contra el Madrid.
¿Arribará Mourinho al Real Madrid, digo yo?
Va a venir Mou, va a venir el... Pero bueno, yo...
¿Y usted qué dice?
Fíjate, que primero... Primero esto no toca, pero es que después no soy yo el que pone. Tenemos un director general.
Claro,
hombre,
claro,
yo tan, claro que tengo que dar mi opinión.
Eren les declaracions de Florentino Pérez d'aquesta nit passada en aquesta entrevista a La Sexta, esperant una mica les explicacions de la famosa roda de premsa. El president del Madrid, però, el que haurà d'afrontar les eleccions a la presidència és possiblement un rival, perquè avui mateix podria anunciar la convocatòria dels comicis on Florentino podria, com dèiem, trobar oposició. Hi ha un empresari, que es diu Enrique Riquelme, que assegura que està disposat a presentar-se.
És un empresari que viu a Mèxic, nascut a Espanya, ja va anunciar en una carta al diari AS que compleix tots els requisits per ser president, té un capital important amb l'empresa d'energies renovables Cox Energy. En unes declaracions que va fer en un acte a El Financiero, Riquelme va una mica més enllà.
Decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo. Veremos si cogemos el guante los próximos días y da tiempo a hacer algo que tenga sentido. Y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid.
És la que deia Riquelme, veurem si es presenta o no. Recordem que les normes del Madrid demanen que el candidat, per ser candidat, tu hagis de presentar un aval. En el cas del Barça, l'aval el presentes per confirmar-te com a president. Però en el cas del Madrid, per ser candidat, has de presentar un aval de molts diners. En tot cas, parlant del Barça, el club no es queda de braços plegats en aquestes acusacions del cas Negreira que està fent Florentino Pérez. Ja va anunciar en un comunicat que estudia les declaracions del president del Madrid.
Hi ha enfrontament directe entre el Barça i el Madrid. Resposta oficial del Barça, Rafa Juste, després d'aquestes noves declaracions de Florentino a La Sexta.
Doncs m'han semblat patètiques,
patètiques i plenes de falsetats, és el que m'ha semblat. Patètiques i plenes de falsetats.
I el que ho prendrà alguna manera?
Patètiques i llenes de falsedades.
Lluís va avisar a Florentino que Joan Laporta està de tornada. Que es prepari.
Tengo que decir una cosa al señor Florentino Pérez, y si me permitís que apunte un poco de ironía, que ara viene el señor Joan Laporta en el 1 de julio y hay una serie en España que es La Casa Vecina, pues que ahí va.
La que s'avecina. Un quart de nou, gràcies Robert, sobretot plegat al comentari de Sònia Jaume.
És molt difícil que el president del Madrid igualés la roda de premsa de dimarts, però hem de confessar que aquest nou Florentino sense filtres es fa escoltar. El to era un altre i l'interlocutor li semblava més agradable, però l'argumentari va ser similar. El gran comodí va tornar a ser Negreira, que s'arrossega de fa 3 anys però que per Florentino és una cosa de fa pocs mesos. Cap novetat, més enllà que ara ja sabem també que el papa vol anar al Bernabéu i que els veïns de l'estadi deuen ser de l'Atlético perquè no volen places de pàrquing. Per cert, 24 hores després, ningú proper a Florentino ha estat capaç d'explicar-li que dir-li niña a una periodista de 54 anys és condescendent i masclista. Potser perquè es va quedar allà, el 2006, quan va plegar per primer cop per consentir els futbolistes, tot i que ara diu que no, que va ser perquè tenia massa feina.
El comentari de Sònia Jaume pel matí de Catalunya Ràdio. Per cert, no deixem el Madrid, perquè justament ahir, enmig de tota aquesta polèmica, de tot aquest terradestall, vam tenir un capítol més del serial dels concerts al Bernabéu. Taylor Swift va ser dels últims que es va poder fer a l'estadi. Recordareu que els veïns es van queixar pel soroll, ho van portar als tribunals, els concerts es van parar, però ara un tribunal ha eximit el Real Madrid de tota responsabilitat en això, Pol.
Sí, això no vol dir que tornin als concerts, eh? El que diu la resolució del jutge que va avançar el país és que la directiva del Madrid no n'és la responsable penal de tot plegat. Apunta que el club no organitza els concerts, sinó que això és cosa de les promotores i que, per tant, és responsabilitat seva el no sobrepassar els límits de decibels. El diari cita diverses d'aquestes promotores que diuen que no faran cap concert al Bernabéu per evitar justament que hi hagi represàlies legals contra elles. Els veïns ja han anunciat un recurs.
Recordem que va haver-hi un fons nord-americà que es diu Six Street que li va pagar 300 milions d'euros al Madrid a canvi de l'explotació dels concerts. Uns concerts que no es faran. I de moment ningú no ha explicat què passa amb aquests diners. En fi, aquests són els principals temes del dia. Moment de repassar els bàsics del matí.
El matí de Catalunya Ràdio.
Amb la Sílvia Solanes, el Pol Foradada, el Marc Jurado, la Marta Viana, el Francesc Soler i la Lara García. Bon dia.
Bon dia.
Notícia que us avança al matí de Catalunya Ràdio. La fruita i el cereal s'encariran fins a un 30% per l'augment de costos derivat de la guerra a l'Orient Mitjà.
L'augment de preu serà immediat, en bon punt es facin les collites de temporada els pròxims dies. Segons l'associació agrària Saja, el motiu principal és l'escassetat i l'encariment dels fertilitzants pel tancament de l'estret d'Hormuz. Pere Roquer és president de l'entitat.
Aquest augment de costos, tant amb adobs com amb fitosanitaris i els hidrocarburs també, és impossible de mantindre. O sigui, evidentment s'han de pujar els preus que ha de percebre la pagesia. La xifra ha de ser corresponent a l'augment de costos que hem tingut, un 30%. Ha de pujar aquest nivell de percentatge com a mínim per nosaltres poder continuar produint.
Unió de Pagesos constata que la falta d'adob ha fet minvar un 20% la producció d'aliments, sobretot de fruita, olives, blat i ordi. Sentim Miquel Pinyol, responsable d'Economia Agrària.
S'ha doblat del preu de l'any passat i pues, moltes finques s'han sembrat, però no s'ha tirat l'adob que tocava, per tant, pues, hi haurà una reducció de collita, bueno, pràcticament segur, perquè el cereal a la planta, en aquest cas, li faltarà adob per poder desenvolupar tot el seu cicle. Un 20% ja podríem dir que quasi segur que estarà de reducció.
També alerten que molts agricultors s'han vist obligats a deixar d'utilitzar productes fitosanitaris per l'augment de preus, tot i que el risc de proliferació de plagues que això comporta.
Insistim que la notícia que us avança aquest programa és que la fruita i els cereals s'encariran fins a un 30% per la guerra a l'Orient Mitjà. Sempre que hi ha turbulències així, hi ha dues cares de l'economia. Aquesta n'és una, que la paguem entre tots. L'altra és que, per exemple, la inversió immobiliària, curiosament o no, es dispara.
El total d'operacions del primer trimestre de l'any mou més de 6.000 milions d'euros. És el doble que en el mateix període de l'any passat i l'habitatge és un dels actius estrella, juntament amb els hotels i els comerços. Ho explica el periòdico citant diverses consultores.
I encara hi podíem afegir les empreses de petroli, que s'estan, evidentment, augmentant de manera exponencial els seus ingressos. Ho han vist amb Repsol o, per exemple, amb la saudita Aramco. Sigui com sigui, doncs amb la guerra i els seus efectes econòmics de fons, aquesta nit ha començat la reunió a la Xina entre Donald Trump i Xi Jinping. Amb aquesta fanfària, el president xinès rebia el dels Estats Units, es donaven les mans i, de moment, tot són bones paraules.
We're going to have a
fantastic future together.
Tindrem un futur fantàstic plegats, deia Donald Trump, mentre la premsa oficial de Pequín, que habitualment és molt crítica amb Washington, també té un to molt positiu. El Global Times, per exemple, escriu avui dijous que el futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units és brillant. Pequín, Francesc Canals.
Un Xi Jinping relaxat, fins i tot somrient en algun instant en la cerimònia de benvinguda a Donald Trump a la plaça de Tiananmen, ja mostra la voluntat de les dues potències de presentar aquesta cimera en positiu malgrat les profundes diferències. Un aire distès en el president xinès, combinat amb paraules emfàtiques pròpies d'aquest tipus de trobades per part de Donald Trump.
És un honor estar amb tu, és un honor ser el teu amic, i la relació entre la Xina i els Estats Units serà millor que mai.
Aquesta serà la cimera més important mai celebrada, un futur fantàstic junts, és un honor ser el vostre amic, i les relacions entre tots dos països seran millor del que han estat mai. Xi Jinping també ha traslladat l'afany, ha dit, de fer del 2026 un any històric per al futur de les relacions entre la Xina i els Estats Units. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al Matí de Catalunya Ràdio.
Avui, doncs, continua aquesta cimera, avui han de sopar els dos líders, però hi ha dues qüestions més importants també en aquesta trobada. Una és la intel·ligència artificial.
A la trobada hi ha els grans noms de les tecnològiques, com Elon Musk, Tim Cook d'Apple o el president d'NVIDIA, la principal fabricant de xips per a la intel·ligència artificial. S'han reunit també amb Xi Jinping.
I l'altre, que no és menor, tot el contrari, és Taiwan.
La Xina ha insistit que no permetrà cap pas més cap a l'autonomia de l'illa. Preguntat per la reunió, el govern taiwanès ha dit que agraeix el suport dels Estats Units.
De fet, a les últimes hores també han sorgit informacions que diuen que Xi Jinping ja li ha dit a Donald Trump que la qüestió de Taiwan és crucial perquè les relacions entre els dos països continuen sent bones. Un quart i sis minuts de nou, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Previsió molt destacada del dia d'avui. Ha de quedar vist per sentència el judici del cas Pujol. Serà després que els fills hagin demanat l'absolució i un d'ells, Oriol Pujol Ferrusola, hagi parlat de persecució política. Audiència Nacional, Maria Núria Rebella.
Francesc Sánchez, advocat d'Oriol Pujol, ha explicat que des del 2009 aquest va prescindir dels fons econòmics d'Andorra. Per això, en la petició de pena, els germans Pujol, de 8 a 29 anys de presó, hi veu un rerefons polític.
És que hi ha una persecució per ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña y padre espiritual de una forma de entender el país.
Per Cristóbal Martell, advocat de Jordi Pujol Ferrusola, durant el judici no s'ha provat cap dels delictes atribuïts per la Fiscalia, però sobretot la presumpta corrupció política.
Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas, nada.
Des de San Fernando de Henares, Maria Núria Rebelle, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Encara als tribunals, avui torna davant del jutge Koldo García, l'exassessor del ministre Ábalos.
Una setmana després que s'acabés el judici de les mascaretes, el Tribunal Suprem contra ell, Ábalos i l'empresari Víctor de Aldama, Koldo, compareixen a l'Audiència Nacional per donar explicacions sobre els contractes signats durant la Covid amb el govern de les Balears. És una causa separada de la que ja està vista per sentència al Suprem relativa als contractes del Ministeri de Transports.
I encara a Madrid, des d'avui, els agitadors ultras ja no poden entrar al Congrés. Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia.
Perquè el Congrés ha suspès durant 15 dies Vito Quiles i Bertran Dongo a l'espera de l'expulsió definitiva.
Sí, se'ls ha retirat cautelarment l'acreditació. 15 dies són prorrogables a l'espera de tenir tramitats de manera definitiva fins a una desena d'expedients que acumulen entre dos. Per exemple, per interrompre a crits, rodes de premsa, gravar o no es pot a Zapatero o a Sánchez i pujar-ho a les xarxes o per insultar una diputada. Gerardo Pisarello, secretari de la mesa de Sumar, justifica que havien d'actuar d'urgència pel repunt d'incidents i el clima de provocació que generen.
Estamos hablando de actuaciones de violencia creciente, que son comportamientos propios de agitadores ultras y de escuadristas.
Quiles i Andongo ja han anunciat que aniran a la justícia. El Suprem i el PP els dona suport. De fet, Quiles havia participat en un acte dels populars a les eleccions de l'Aragó. Al Senat, on el PP té majoria absoluta, continuaran acreditats.
Gràcies, Tània.
Fins ara.
I el president de la Generalitat, Salvador Illa, continua de viatge als Estats Units. Avui es reuneix amb el govern de Califòrnia. Diem el govern perquè no serà possible la foto amb el governador Gavis Newsom, que sona com a presidenciable. Enviat especial a San Francisco, Albert Prat.
Salvador Illa exhibirà el seu discurs antitram al costat de la vicegovernadora de Califòrnia, tot i que el seu pla inicial era fotografiar-se amb Gavin Newsom, el governador d'aquest estat que està cridat a plantar cara al president nord-americà. Aquest dimecres, rodejat d'emprenedors catalans instal·lats a Silicon Valley, Illa s'ha mostrat confiat que Catalunya serà puntera en tecnologia.
Catalunya s'ha de treure els complexes a sobre. Nosaltres hem de liderar aquests propers 10 anys Sense demanar permís a ningú. És que no hem de demanar permís a ningú.
Des de San Francisco, Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
I on el panorama polític continua molt revolucionat a banda dels Estats Units és el Regne Unit. El ministre de Sanitat, Wes Streeting, es prepara per anunciar la seva candidatura per succeir el primer ministre, Keir Starmer, al capdavant del Partit Laborista, Quim Olivares.
Mitjans britànics especulen que el ministre de Sanitat, Wes Streeting, dimitirà avui per postular-se com a candidat per desbancar Keir Starmer. Els dos es van reunir ahir breument a Downing Street, hores abans que el rei Carles III exposés les prioritats legislatives del govern de Starmer dels propers 12 mesos. Sentim Kemi Badenoch, líder conservadora.
El primer ministre és el càrrec, però no el poder. Tothom intenta fer veure que tot està bé, i no està bé. Està clar que la seva autoritat ha desaparegut.
Starmer segueix a la corda fluixa amb la crida d'uns 90 diputats al seu partit, d'alguns ministres i de diversos sindicats propers als laboristes perquè plegui. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Quim. Per cert, que a Keir Starmer li pot sortir un altre rival, perquè un altre dels noms que sonaven era qui havia sigut la seva número 2, Angela Rayner. El que passa és que l'estaven investigant per un suposat frau fiscal. Doncs bé, és notícia d'aquest mateix matí. Aquesta investigació s'ha arxivat i, per tant, està lliure per tornar a la política. Veurem què passa. En fi, més qüestions. A Barcelona, quan falta poc més d'un any per les eleccions municipals, l'alcalde Collboni diu que vol restringir els creuers d'escala a la capital.
Són aquells que només s'aturen unes hores a Barcelona, que ve d'un altre destí. En una entrevista a BTV, l'alcalde va anunciar que pujarà la taxa turística als creueristes d'escala dels 5 euros actuals als 8, el màxim que pot imposar.
Finançar amb aquests recursos de l'impost turístic que pagaran els creueristes els recursos que consumeixen a la ciutat, i un altre que és anar desincentivant econòmicament a través de la fiscalitat també aquest tipus d'estades a la ciutat.
Segons les últimes dades disponibles, l'any 2023 van fer escala a la ciutat prop d'1.700.000 creueristes.
Per cert, parlant de creuers, més de 1.700 persones continuen confinades en un vaixell atracat a Bordeus per un brot de gastroenteritis que ha deixat una persona morta.
La víctima era un passatger britànic de 90 anys i també hi ha una cinquantena de persones amb símptomes. Les autoritats sanitàries investiguen ara l'origen del brot. De moment, les primeres proves parlen d'infecció vírica i descarten cap relació amb el cas d'antivirus.
Poc abans de les 9, li preguntarem a l'epidemiòleg Antoni Trilla per si aquest tipus de confinaments en un vaixell com aquest són habituals o tot es deu a una precaució extra pel cas de l'antivirus. Sobre aquest, l'antivirus, en principi, de moment tranquil·litat amb els passatgers que estan ingressats a Madrid.
El passatger que va donar positiu continua ingressat amb símptomes lleus i Sanitat estudia que la resta de creueristes a l'Ondius, entre ells 5 catalans, puguin passar la resta de quarantena a casa. En canvi, la pacient francesa relacionada amb el brot continua en estat crític a París.
3 minuts i arribarem a 8:45. Avui l'Audiència de Barcelona jutja un rector acusat d'abusar sexualment d'un alumne de només 8 anys.
Hauria passat a l'escola per a Manyanet de Sant Andreu. A Barcelona, la fiscalia li demana 7 anys de presó. L'home ja havia estat condemnat per pornografia infantil.
I els Mossos investiguen la troballa d'una desena de Kalashnikovs al maleter d'un cotxe de gamma alta a Borrassà, a l'Alt Empordà.
Sí, la matinada de dimarts a dimecres, els ocupants d'un Porsche Cayenne van fugir d'un control policial al tram de l'AP7 al municipi, van abandonar el cotxe i es van escapar en un altre vehicle. Quan els agents van escorcollar el cotxe abandonat, van trobar al maleter una desena de fusells de sal en dos sacs.
Hem començat parlant d'aquesta cimera a la Xina entre els Estats Units i Pequín, però també és notícia de la matinada un nou atac de Rússia a Kiev, que hauria deixat almenys un mort i 16 ferits.
Ho ha denunciat el govern ucraïnès. L'atac ha afectat edificis residencials de diversos districtes de la capital. Tot això després que ahir un bombardeig diurn a infraestructures crítiques va deixar almenys 6 morts.
També continuen els enfrontaments a Gaza. De fet, la Junta de la Pau per Gaza, aquella mena d'organisme alternatiu a l'ONU que es va inventar Donald Trump, fins i tot aquest organisme reconeix que les violacions de l'alto al foc són constants i que no s'avança cap a una nova fase que, en teoria, hauria de comportar la retirada d'Israel. Jerusalem, Jordi Brascó.
L'aplicació del pla de Trump a la franja, encallada des de fa mesos, depèn sobretot del desarmament de Hamas, segons denuncia Nikolai Mladenov, el representant de la Junta de Pau per Gaza.
We're not asking Hamas.
No demanem que Hamas desaparegui com a moviment polític. El que no és negociable, però, és que faccions armades o milícies amb els seus propis comandaments i sistemes de control militar, amb els seus arsenals o xarxes de túnels, puguin coexistir amb una autoritat palestina de transició.
Des de la Junta de Pau avisen que, si no es prenen mesures aviat, es corre el risc que la situació actual, amb Israel controlant més de la meitat del territori i amb la majoria de gazians encara vivint en tendes, s'acabi perpetuant. Des de Jerusalem, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
Ens acostem a 9:15. El gremi de jardineria assegura que li està costant molt trobar els arbres que necessita per replantar els que es van morir per la sequera, Montse Poblet.
La reposició d'arbres morts per la sequera encara no s'ha acabat i en ajuntaments com Barcelona o Santa Coloma de Gramenet tenen problemes per trobar tots els exemplars que necessiten. Pere Damàs és cap d'Arbrat de Barcelona i Anna Muñoz, gerent de l'Ajuntament de Santa Coloma.
Hem demanat unes espècies, el viverista ens ha dit només us podeu aconseguir aquestes espècies, o aquest calibre no podrà ser, sinó que serà aquest altre.
Nosaltres tindríem la necessitat de reposar 300 individus i ara mateix doncs, estem reposant 220 en funció del que s'està arribant.
Montse Poblet, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una notícia d'aquesta matinada. Shakira, Madonna i els BTS actuaran a la mitja part de la final del Mundial d'aquest any.
El 19 de juliol, al MetLife Stadium a Nova Jersey, serà la primera vegada que se celebra un espectacle al descans, com ja es fa, per exemple, a la Super Bowl. Des d'avui, per cert, ja es pot sentir sencera la cançó Dai Dai, que la colombiana ha fet expressament pel Mundial, amb producció i lletra escrita per Ed Sheeran.
Hem arribat a 8:45, he sentit els senyals horaris. Moment de tornar a Canes, on s'ha aconseguit una nova fita pel cinema català.
Un estudi de Barcelona, Universe, ha presentat a la competició oficial de cinema immersiu de Black Mirror Experience el primer capítol de la famosa sèrie britànica i que ara es viu en primera persona.
Enviat especial a Canes, Marc Arriga.
El cofundador de l'estudi Universe, Frederic Sanz, ha explicat a Drescatinfo quin és l'objectiu d'aquesta proposta.
La experiència té una part física i una part virtual i és com un episodi de Black Mirror, però amb una diferència molt important, és que no està a la pantalla, sinó que tu estàs dins de l'experiència. I també és molt Black Mirror, perquè té aquests elements de sorpresa de Black Mirror, té aquest humor negre una mica de Black Mirror, i té un final que et deixes una mica així, pensant què estem fent amb la IA i la nostra identitat i tot això.
Després de Canes, The Black Mirror Experience viatjarà a Montreal, al Canadà, i després a Nova York, Madrid, i esperen ben aviat a Barcelona. Des de Canes, Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
I canviem de festival. I de Canes passem al Sonar, que vol batre tots els rècords de públic. De fet, preveu aconseguir aquest any 160.000 assistents.
Hi haurà 14 hores de música diària sense parar amb noms com The Prodigy o Charlotte DeWitt. A més, serà la primera edició que es farà íntegrament a l'Hospitalet i sota una nova direcció i sense els fundadors del festival.
I fa tot just unes hores, a la sala Paral·lel 62, homenatge a Serrat. De fet, no només a Serrat, també al mestre Verdagí amb el seu fill Jofre, Barcelona Marruiz.
Jofre Verdagí interpreta Serrat, és un doble homenatge de Jofre Verdagí al seu pare, el guitarrista Josep Maria Verdagí, i a Joan Manuel Serrat a la sala Paral·lel 62, l'antic estudi 54, on es rodava l'Àngel Casa Show, on treballava precisament el mestre Verdagí. El seu fill s'ha envoltat de col·laboradors com Pedro Dergues, Guillem Roma o Juan Malatorre. Serrat no ha volgut faltar tampoc a la festa i ha cantat Una mujer desnuda i en l'oscuro, una versió amb la que Jofre Verdagí ha recuperat la guitarra que va deixar gravada al seu pare i que també ha sonat aquesta nit. Res no és mesquí, aquelles pequeñas coses, cantares o paraules d'amor, entre d'altres, han servit per homenatjar un so que per Jofre Verdagí és més que música. És la seva vida. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
Gràcies, Marc. I avui la poetessa Marta Passarrodona donarà el tret de sortida a una nova edició del Barcelona Poesia.
Des d'avui fins al 21 de maig hi podrem sentir veus com la de Carles Rebassa, Biel Mesquida, Emma Vilarassau o Josep Maria Flotats. També hi haurà homenatges a grans noms com Blai Bonet, Clementina Arderiu i música de Ferran Palau i Marina Rosé.
Just quan et trobes el teu millor amic de fa anys, en el moment en què estàs a punt de fer-li una abraçada, comença un eclipsi. I és clar, què fas? Perquè fa molt de temps que no el veus, però un eclipsi no l'has vist mai. Et fas el boig i mires l'eclipsi, però ja t'ha vist. L'abraces mirant al cel, però és clar, no sé si el coll et dona per tant. Dues emocions són difícils de gestionar alhora. Per això el nou doble de l'11 les separem. Primer tries un número de l'1 al 15 i descobreixes el premi. I després, si t'ha tocat, doble. Dos moments d'emoció per alegrar-te més el dia.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Som campions! Nit històrica per FanZone!
No us perdeu el FanZone d'aquesta setmana.
Exclusiva.
Madrid crema.
Estan fatal, eh?
Perquè això no s'atura i passaran coses.
Vostè fitxaria José Mourinho?
Moltes coses.
I l'Espanyol no paral·leu, o què?
FanZone, amb Gerard Romero. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat.
El matí de Catalunya Ràdio.
Thunder, all
esports, a banda de les noves declaracions de Florentino Pérez a la Sexta, que ja hem comentat, a la Lliga l'Espanyol guanya, finalment, després de 18 partits sense fer-ho, Robert.
Derrota l'Atlètic Club 2-0, trenca aquesta ratxa tan i tan negativa. Els blanquiblaus deixen el descens a 3 punts, gols de Pere Milla i de Quique García. Manolo González plorant a la banqueta, és el tècnic de l'Espanyol.
Bueno, he sentit un alliberament molt gran i ara queda un últim pas per assolir el punyeter objectiu d'una vegada i a partir d'aquí pues, intentar descansar perquè està sent un any que no s'esperava i està sent dur.
També a primera, Villarreal 2, Sevilla 3, Getafe 3, Mallorca 1.
I el Barça, ja amb la Lliga a la butxaca, no pot guanyar el camp de l'Alavés i aquesta nit passada també ha perdut per 1-0.
Amb un gol dels vitorians al límit de la primera part. Hansi Flick.
He vist moltes coses bones al meu equip, com els minuts dels jugadors que juguen menys sovint. Per mi, hem estat bé. A la primera part hem controlat el partit i això que el partit no era fàcil perquè ells ens atacaven molt fort, ja que sí jugaven la permanència.
En la Lliga.
Stegna va ser el porter del Barça, va debutar el central Álvaro Cortés. When this war is over, it will be but a day.
I l'Espanyol que fa un pas endavant per salvar-se i avui el Girona intentarà fer el mateix, intentarà sortir del descens en el partit que té davant de la Reial Societat.
L'equip de Mitchell necessita guanyar o guanyar aquest vespre la Reial a partir de les 8 per sortir del penúltim lloc de la classificació. Mitchell, tècnic del Girona.
Un de los partits més importants de la història del Girona. És un partit de màxima necessitat per nosaltres, que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
Estuani s'infiltrarà per poder jugar, tot i que no s'ha pogut entrenar amb normalitat. Aquest Girona Real Societat a les 8, transmissió al Tot Gira de Catalunya Ràdio. Avui també València Rayo i Madrid Oviedo. El PSG de Luis Enrique ja s'ha proclamat campió de Lliga.
Són 2:06 de 9. Un dia que el matí arrenca, entra la reunió pendent de la reunió entre el Departament d'Educació i sindicats, que ha d'arrencar d'aquí una horeta al departament, mentre la vaga es concentra a les comarques de Girona i la Catalunya Central. Anem cap a Salt, Laia Claret, bon dia de nou.
Hola, bon dia. La columna de docents que s'han trobat a l'espai gironès camina pels Països Catalans fins al centre de Girona. Són aproximadament una cinquantena de persones, però s'hi van afegint persones a mesura que van avançant. Hi ha concentracions a totes les comarques gironines que confluiran a Plaça Catalunya a les 10. A les 12 comença la manifestació convocada per l'USTEC a Correus fins a davant de la Generalitat, on hi plantaran flors de cartró de manera simbòlica. I és que Girona és temps de flors, per tant, la manifestació conviurà amb els carrers engalanats.
I a Manlleu, Nàtia Dell, bon dia.
Hola, bon dia. La columna de docents en bicicleta des de Torelló i Manlleu, que són una vintena, van camijar de la plaça Major de Vic, on s'han d'ajuntar amb la columna de bicicletes de Call d'Atenes, i allà tots plegats, patins, bicicletes, faran diverses activitats lúdiques i familiars a diferents rotondes. Els ànims continuen amunt, però poc confiats que la reunió amb el departament d'aquest matí serveixi per avançar o desencallar res, i per tant disposats a mantenir les protestes fins que calgui, ens diuen.
I avui ha de quedar vist per sentència el judici al cas Pujol. D'aquí mitja hora arrenca l'última sessió enviada especial a l'Audiència Nacional. Maria Núria Rebella, bon dia.
Hola, bon dia. Avui sentirem els al·legats finals dels 7 empresaris que no van poder-ho fer ahir. Després serà el torn final de paraula dels acusats. Els germans Pujol, per consell dels seus advocats, no el faran servir i el judici quedarà vist per sentència després de 40 sessions repartides mig any.
I un altre judici que avui centrarà les mirades és el de la Kitchen. Arrenca a les 10 i se sentiran àudios confiscats a l'excomissari Villarejo. Tornem a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
Què tal? Bon dia. El tribunal podrà escoltar, entre d'altres, converses entre el comissari Villarejo i l'exnúmero 2 d'Interior, Francisco Martínez, tots dos acusats en aquest judici, parlant dels encàrrecs d'espiar i robar informació a l'extresorer del PP. S'han previst fins a 3 dies de prova documental. Després, a partir del dia 19, començarà la part més important, els interrogatoris als 10 acusats, entre ells l'exministre Jorge Fernández Díaz, per qui la Fiscalia demana 15 anys de presó.
Dos quarts i mig de nou, cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Maria Fernández Noguera, què tal? Molt bon dia.
Bon dia. Doncs avui, a l'R11, a la línia ferroviària que uneix Barcelona amb Figueres i Portbou, les demores són del voltant d'un quart d'hora. A l'estació de Lleida Pirineus, el tren que ve de Manresa i arriba amb 3/4 d'hora de retard, i pel que fa a l'alta velocitat, hi ha un retard molt destacable en el tren de Ouigo, que ve de Madrid i que havia d'arribar a Barcelona Sants a 3/4 de 10. No hi arribarà fins 1 hora i 3/4 més tard.
I a les carreteres, equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Mira, doncs a aquesta hora destaquem, ho acabem de saber fa pocs minuts, la C55, la carretera C55 a Clariana de Cardener, que estaria tallada per manifestació. Es fan desviaments en aquest punt al trànsit.
I punts taronja?
Doncs punts taronja, el que us hem estat explicant durant tot el matí, eh? Avui un matí molt complicat, sobretot els accessos a Barcelona, les dues rondes que van molt carregades en els dos sentits de la marxa en diversos punts, també la B23 des del Papiol, la 2 des de Pallejà, la C32 des de Viladecans, la C31 al Prat i també la P7 a Barberà, a Granollers i a la Roca, sentit sud, la C17 a Parets i la C59 a Caldes, en tots dos casos cap a Barcelona.
Gràcies, Clàudia. Fins ara.
Fins ara.
I què més tindrem avui al matí de Catalunya Ràdio, Sílvia Solanes?
Epidemiòleg de l'Hospital Clínic del brot de gastroenteritis a bord del creuer a Bordeus. També analitzarem la compareixença d'ahir de la consellera Núria Parlon i Josep Lluís Trapero. Ho farem amb Esther Capella, portaveu d'Esquerra al Parlament, i Xavier Pellicer, diputat de la CUP. Avui també farem Agora Esportiva, com cada dijous la taverna i a les 11 d'Orient.
I el primer de tot, que l'hem sentit una mica pessigada, la Sílvia, és el doctor Antoni Trilla, amb qui parlarem d'aquest creuer a Bordeus, com ara ens deia la Solanes. Tot això de seguida a l'Àgora, amb Marta Pascal, Joan Puigcercós, Ignacio Rigau i Jofre Llombart.
Bon preu Esclat Online, el supermercat de proximitat, us ofereix el temps.
Hola, Cordomí, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Freddy.
Avui tenim una mica va per barris, eh? El nord i el sud del país van per vies diferents.
Sí, dos tipus de temps. Demà sí que ho tindrem tot més uniforme. Demà arribaran més núvols i farà més fresc a tot arreu. Avui el que tenim serà més núvols i nuvolades, de fet, que aniran creixent a les comarques del Pirineu, del Prepirineu i a les comarques de Girona, vol dir el terç nord del país. Aquí podrien anar caient alguns ruixats preferentment a la tarda, però no en descartem algun de puntual al matí. I, en canvi, a la meitat sud entra el vent de mestral i, per tant, s'emportarà els núvols i farà més sol. En temperatures també força contrastades. A les comarques del nord, amb cel més tapat, segurament no passaran dels 16 a 17 graus. I demà els núvols arriben a tot arreu, baixen la temperatura a tot arreu, hi haurà ruixats sobretot al nord-est i al Pirineu, baixa la cota de neu cap als 1.500 metres, per tant, demà farem un pas cap a l'hivern, però després, cap de setmana i sobretot la setmana que ve, les temperatures tornaran a remuntar i el temps sembla que serà força més assolellat.
Fer la compra online per primera vegada sempre genera dubtes. Arribarà bé? Serà fresc? Amb Bon Preu Esclat Online? La resposta és sí. Et portem a casa els productes amb la màxima garantia de frescor i qualitat. I perquè t'estrenis, et regalem 50 euros. Utilitza el codi Benvinguda en la teva primera compra. Consulta les condicions a bonpreuesclat.com.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Camp Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Camp Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Ahir, inflamació de les bufetes de mitja dotzena de primats era cistitis. Avui dijous, dia dels enigmàrius difícils. El d'avui, molt dur. Posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides, de 8 lletres. Posi en tensió el doctor, peces de formigó ja endurides, 8 lletres.
Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades.
Origen, sabor i qualitat certificada. Oli Terbequina Verge Extra amb denominació d'origen protegida a les Garrigues. No tots els olis són iguals. Si ho prefereixes, te'l portem a casa. Més informació a www.olidoplesgarrigues.com.
Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Saps que han arribat els Freedom Days de Jeep quan ja no sents. I comences a sentir... Què esperes per ser lliure? Jeep Freedom Days. Tota la gamma Jeep amb un avantatge exclusiu de fins a 7.000 euros. Tan sols aquest mes. Jeep, la llibertat t'està esperant.
Des de 1879, als peus del Montsec, mel alemany. Mel d'origen dels millors apicultors amb compromís social i rural. Mel alemany per endolcir el cos, la ment i l'ànima. Al teu comerç habitual o a alemany.com.
En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
Manu, contracteu tots la llum a FactorEnergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
A Caprabo, fins al 26 de maig, t'esperen les increïbles ofertes d'un, dos i tres euros. Com el pa de motlla sense crosta Bimbo de 450 grams, ara només per 2 euros. T'estalvies un 14%. Vols estalviar amb mi? Caprabo.
Arrabà! Tenim un equip que és prou fort per tenir opcions d'anar a Berlín. Aquest equip és l'equip júnior.
És una bogeria!
8 homes van ser un.
Remeu pel vostre país. Remeu per aquell moment en què tot allò que teniu en contra passa a un segon pla.
L'equip de rem que va desafiar Hitler. Remant com un sol home. És la gran pel·lícula de divendres a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Quan giri a la dreta haurà arribat a la seva destinació. Vol continuar i descobrir nous indrets?
Fes més gran el teu món amb l'Audi Q5 Sportback. El SUV esportiu i versàtil amb tracció 4, fars Matrix LED i un interior totalment digitalitzat amb fins a 3 pantalles per a conductor i copilot. Audi Q5 Sportback. Descobreix-lo a audi.es.
Vine a Viatges al Corte Inglés i fes realitat el teu estiu amb viatges seleccionats perquè només et preocupis de gaudir. I sense despeses de cancel·lació. Consulta'n les condicions. Reserva amb la confiança de Viatges al Corte Inglés.
Renault.
Quan ets un professional, has d'aprofitar cada oportunitat, tingui el volum que tingui. Amb volums d'entre 3,9 i 22 metres cúbics i longituds de càrrega rècord, els furgons Renault Kangoo, Traffic i Master cobreixen totes les teves necessitats. Disponibles amb motorització e-tech, elèctrica o dièsel. Aprofita el mes del professional. Condicions a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Hola, com va?
Uf, doncs crec que tinc diabetis. Justament ho estava mirant a internet.
Mira, val més que ho preguntis a la teva infermera.
Cada dia milers de persones busquen a internet respostes pels seus problemes de salut. Si tens dubtes, val més que preguntis a la teva infermera. És un missatge de l'Organització Col·legial d'Infermeria.
El matí de Catalunya Ràdio.
Imagina-t'ho! Bryan Adams, Amaya, Antonio Orozco, Ana Torroja i molts més. La millor música en directe en un escenari incomparable amb la Mediterrània de fons. Cap Roig Festival. L'has de viure. Del 3 de juliol al 18 d'agost. Entrades a caprojfestival.com. Festival organitzat per CaixaBank i Clippers Life.
Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
Avui a l'Agora del Matí de Catalunya Ràdio, el director de Delphi i expresident d'Esquerra Republicana Joan Puigcercós, el periodista Jofre Llombart, l'advocat Ignacio Rigau i la consultora i professora de Ciència Política, la Pompeu Fabra, Marta Pascal.
I de què han parlat abans d'entrar a l'Agora, Pol?
Avui tenim la decepció del Joan. I ens hem de disculpar en nom del matí per crear falses expectatives, i aquí expliquem una interioritat. Els agoristes els enviem al vespre abans del venir un missatge, dient parlarem d'aquest tema, d'aquest tema, d'aquest tema, d'aquest tema, i ahir era... Tema 1, entrevista a Florentino Pérez. I el Joan ha arribat avui a Catalunya Ràdio pensant que compartiria alguna ni més ni menys amb el president del Real Madrid.
Estava entusiasmat, eh?
Sap greu, Joan. Era per comentar l'entrevista de Dani de la Sexta.
Ha sigut una gran decepció.
I venies preparat, eh?
Venia preparat, sí, sí. Amb tota la nit llegint sobre el Madrid.
Doncs de seguida parlem de Florentino Pérez. Però abans volem saludar el cap d'epidemiologia de l'Hospital Clínic, el doctor Antoni Trilla. Doctor Trilla, com estem? Bon dia.
Molt bon dia.
Doctor Trilla, volíem comentar amb vostè aquesta notícia que hi ha unes 1.700 persones que estan confinades en un creuer a Bordeus perquè n'hi ha desenes amb símptomes de gastroenteritis. De fet, hi ha hagut una persona que ha mort. Un confinament així per una gastroenteritis és normal o tenim un excés de prudència, diguem-ne, després de l'antivirus?
Crec que la resposta és clara, és a dir, és veritat que s'han de prendre determinades mesures dintre del propi vaixell, però de seguida ha saltat la notícia, s'ha parlat de confinament, crec que em sembla, que avui ja estan dient que no farà falta que estiguin confinats, que poden fer diferents activitats, i és bastant fàcil i bastant freqüent que hi hagin brots de diarrees, bàsicament per uns tipus especials de virus que són molt explosius, que contagien a molta gent, o pot ser una altra cosa, una intoxicació alimentària, i això en un creuer, que hi ha tots els bufets lliures i la gent es mou molt i menja molt, també, perquè no tenen masses més coses que fer, doncs pot afectar a moltes persones, pues diarrea, netejar-se les mans, quedar-se a l'habitació, i l'únic problema amb aquestes malalties són els dos extrems de la vida, els nens molt petits i la gent molt gran. Aquí poden haver deshidratació, pot haver algun fallo, potser renal o aquesta cosa, i algú pot tenir una gastroenteritis complicada, greu, i que fins i tot, com és el cas, sembla, d'aquest passatger, que si no vaig errat tenia vora 90 anys, doncs malauradament doncs, aquest ha mort. Per tant, no és antivirus, segur, no és cap altre virus maligne que hagi vingut d'algun altre indret de la Terra, això passa cada any desenes de vegades a tot arreu, a escoles, a col·legis, a hospitals, a creuers, a gent, doncs, a fàbriques, pot haver-hi aquest tipus d'intoxicacions, i esperem que es doni la informació correcta, ja sabem el que és, o ja tenim això, i que la gent pugui fer, els que estan bé, vida normal, i els altres, doncs, allò que diuen dieta, repòs, i aviam si ens curem ràpidament.
Es parla d'un possible norovirus. Què és un norovirus, doctor?
Un norovirus és una màquina de produir diarrea de forma explosiva i de contagiar-se. És un virus que té una gran capacitat de contagi per les mans, pels aliments contaminats, etc, etc, i per tant es pot transmetre amb una enorme facilitat. Aquest és el gran culpable, probablement, si s'identifica. N'hi ha d'altres que també poden fer aquesta mateixa feina, per entendre's, però aquest és el que dius, ui, bum, ens ha tocat, i això ens ha tocat vol dir brot, centenars de persones, fins i tot hi ha hagut brots, si no recordo malament, amb algun altre creuer, amb 1.000 o alguna cosa així persones, vull dir que és una cosa relativament comuna, que evidentment t'espatlla les vacances habitualment i poca cosa més.
I sobre l'altre episodi, el que comentava al principi, el de l'antivirus, la situació es pot donar per... costa de dir, però controlada? Sí.
Jo crec que està controlada en el sentit de que no està descontrolada, si em permeten el joc de paraules, però que encara no està acabat. S'ha d'esperar, hem d'esperar especialment què tal evolucionen els pacients, que encara alguns estan hospitalitzats i alguna, especialment la pacient francesa, sembla que molt, molt, molt delicada. Veurem què tal se'n surten, tant de bo se'n surtin tots bé, inclòs el que està ara ingressat al Gómez Ulla, que em sembla que també està estable, i després haurem d'esperar perquè no és descartable que pugui aparèixer algun positiu més a les properes setmanes. Recordin que té un període d'incubació molt llarg i això vol dir que per les properes setmanes encara podria aparèixer algun cas més. Això, si tot va bé, posarem l'etiqueta de controlat i ha passat el període d'incubació, i amb una mica de sort, d'aquí 3 setmanes o així, doncs s'han acabat els temes de l'antivirus, tot i que seguirà d'actualitat, perquè doncs, començaran a treballar, aviam si es pot trobar alguna vacuna, per exemple, segur que hi haurà coses d'aquestes de novetats, però no hi haurà, si no hi ha més desgràcies, cap altre brot d'antivirus, ni molt menys hi haurà una pandèmia per antivirus. Això segur.
I la dona ingressada a l'Hospital Clínic, en sabem res?
Està bé, està en un... La dona, això és molt important també, ja ho hem repetit moltes vegades, és un contacte, per tant, és una persona que està absolutament sana. I, de fet, la mantenim sota els protocols que estan vigents a mitja Europa i a l'Espanya, sota una vigilància especial, fins que anem avançant el temps d'incubació i anem fent les famoses proves PCR, amb una freqüència, en aquest cas, setmanal, i jo crec que ahir ja es va dir, em sembla que era ahir o abans d'ahir, que s'estudiaria la possibilitat de relaxar determinades d'aquestes mesures, perquè pel temps que porten i per l'exposició que van tenir i pel fet que són negatius, segueixen complint el criteri que són contactes asimptomàtics, són persones que no tenen cap risc de contagi, no? Probablement, si em permeten, és la persona o les 3 o 4 persones del món que més segurs estem de que no tenen l'antivirus, perquè els altres no els han provat i aquesta sí. Però bueno, hem d'esperar, perquè per això que comentaves al començament, aquest potser excés de prudència, que em sembla bé amb les circumstàncies que hi ha, però tampoc es pot allargar i hem de tornar una mica, quan tinguem més dades, a la, diguéssim, vigilància necessària i suficient, ni més ni menys, però tot va molt bé de moment.
Doctor Trilla, com sempre, moltíssimes gràcies. Parlarem ara una mica de Florentino Pérez, vostè que és tan futboler, no sé si, si vol ficar-hi cullerada.
Bueno, una molt curta perquè tinc que anar a una reunió. Jo crec que aquí, a les persones que heu dit que estan aquí a la tertúlia, són molt professionals i crec que parlaran més bé que jo. Crec que és un exemple del que no s'ha de fer en una roda de premsa mai. O sigui, vull dir que crec que les declaracions... Bueno, jo crec que demostra que mana molt, perquè no va fer, crec que no va fer cas a ningú. Ningú li hagués dit que digués tot el que va dir ni ho argumentés de la manera que ho va argumentar. Però bueno, si em permeteu, campeones, i s'ha acabat, que digo jo.
Doctor Trilla, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
A vosaltres, una abraçada. Adéu.
Bueno, la relación está completamente rota. Porque yo cuando me enteré esto, que no me enteré hace mucho, pues no quiero tener relación con un club que ha pagado a los árbitros durante 2 décadas. Es que no quiero tener relaciones. Quiero que la justicia actúe en este caso.
A banda de la roda de premsa que ara feia referència al doctor Trilla, aquesta nit Florentino Pérez ha parlat a la Sexta, d'aquí l'equívoc abans amb el Joan Puigcercós. Joan, tu que venies preparat per preguntar-li al president del Madrid...
Moltes coses li hagués preguntat.
Per exemple?
Home, jo crec que el que li ha passat a Florentino és una cosa que no li havia passat mai. Florentino no està acostumat al no. I més enllà del desastre esportiu, que jo crec que també això li serveix una mica per tapar i passar pantalla, perquè així no parlem del Barça i de la Lliga que ha guanyat, i del desastre del Madrid, s'ha trobat en 3 situacions que ell no hi està acostumat. Em venia al cap aquests dies una persona, un nom que em vols ja potser no us vindrà al cap, que és Matilde Fernández. Matilde Fernández va ser ministra del PSOE, de Serveis Socials, i va ser regidora de l'Ajuntament de Madrid. Aquesta persona es va oposar en el seu moment, d'una forma moderada, a la reforma i l'ampliació del Santiago Bernabéu. Es va reunir amb veïns, amb associació de veïns, la poca oposició que hi havia, perquè Florentino la va escombrar tota l'oposició que hi havia, i a aquesta senyora li van prohibir l'entrada a la cadena SER. Era tertuliana de la SER i li van prohibir l'entrada, la van fer fora, es va quedar sense cap mitjà de comunicació. Aleshores, això et demostra el poder omnívode que té Florentino a Madrid i per primera vegada s'ha trobat amb 3 situacions que ell no esperava. La primera és quan un jutge li revolca tot el tema dels concerts del Santiago Bernabéu. Això, a part del tema econòmic que li ha suposat, ell no hi està acostumat a que un jutge li digui que escolti, que vostè no pot fer els concerts aquí, no? Mm. La segona és que havia de fer una ampliació de pàrquing, unes obres, que també els veïns s'hi han oposat i ho han tombat per la via judicial. I quins veïns són aquests? Perquè són els mateixos que han d'aguantar la música, diguéssim, no? No estem parlant de classe treballadora popular de Madrid, estem parlant de sectors de classe alta, qui viu allà gent amb recursos, amb poder adquisitiu, ben situat socialment, que són massa sociològica clàssica del Real Madrid i de l'entorn de Florentino. I després ha tingut una tercera revolcada, que és quan ell es pensava que amb això del cas Negreira ell podria allà automàticament, no sé, no destruir el Barça, però deixar-lo molt tocat, sense punts o fins i tot... I esclar, és que no hi ha on agafar-ho. El cas Negreira és impresentable. La causa del cas Negreira, ara ens obriria una altra carpeta, no? Però respon bàsicament a la incapacitat del Barça per tenir un peu a dins de la federació. És a dir, el Barça no tenia... Tota la federació espanyola estava controlada per gent del Madrid. I el Barça necessitava algú allà per fer contrapès, no? Però Florentino ha intentat amb això i no se n'ha sortit, perquè no se'n sortirà, perquè, vaja, si ha de posar la Guàrdia Civil a revisar els partits dels últims 30 anys, a veure si era penal o no, a mi em sembla que més aviat sortirà calent el Real Madrid, no? Tots aquests nos li fan trontollar el seu pla d'autosuccessió. Florentino tenia un pla per la seva jubilació, que era deixar el Madrid estatutàriament, no?, com una societat controlada, una participació privada, una fundació dels socis, això que deia que retornarà diners als socis, no? I una mena de comitè ja elegit per ell per succeir-lo. Ara, amb el risc que ha tingut amb el desastre esportiu, tot això trontolla, ha vist una certa oposició articulada i que una part de la premsa li ha perdut el respecte, per dir-ho d'alguna manera, perquè una part dels errors se'ls menja ell de la planificació esportiva, perquè hi fa de director general i gairebé d'entrenador, i per tant ha sortit a la defensiva veient que tot trontollava. I veu una possible alternativa, una candidatura alternativa, doncs mira, la por guarda la vinya, no?
Marta.
Masterclass, eh?
No, home, perquè aquest tema és apassionant. El poder de Florentino, el poder del palco, hi ha un llibre que recomano que es diu així, El poder del palco, és un llibre, és un tema apassionant, eh?
No, jo quan el vaig sentir dic, no pot estar passant. És a dir, que dèiem, no?, en tots els manuals li has de dir en el teu jefe o t'has de tu mateix dir-te que jo no ho faràs, no? Llavors sembla mentida que un personatge com ell fes el que va fer, que també no sé si us va passar, jo vaig recuperar després alguns vídeos i és amb ell mateix, és a dir, hi ha trossos que no s'entenen, no? I aquest home què diu ara, no? Però, clar... Això, dos, sobre el tema negre. És que tenen una barra, per no dir-ho més gruixut, que és que no hi ha dret, no? Però, bueno, escolta, hem guanyat i endavant. A mi em fa l'efecte també que és un home que és producte d'un altre temps, diguem-ne. És a dir, que està acostumat, no?, a que res se li giri, a que totes li ponguin, i aquest món tan, no sé, desordenat que tenim, on surten, diguem-ne, opinions que no són res i passen a ser alguna cosa perquè les xarxes ho amplifiquen i tal, això, evidentment, el desborda per tot arreu. Amb ell i segurament el seu equip, perquè, si no, un home que és president del Real Madrid, el que va fer l'altre dia és que, vaja, jo no dono crèdit. No, desconec, no sé, si realment aquesta possible candidatura que sembla alternativa, que sembla que està vinculada a alguns dels seus grans adversaris en l'àmbit dels negocis, no? Té recorregut o no? Us confesso que no ho sé. Però, mira, saps què? Crispetes. I ben bé, és de bon dematí, tu.
Gràcies. Bé, jo no sé si soc autoritat en res, el que puc assegurar és que autoritat futbolística no ho soc gens, no en tinc ni idea de futbol. Fa poc escoltava el Josep Martí Blanc comentant precisament aquest episodi del Florentino, i ell ho atribuïa, potser en una aproximació una mica datista, no?, però ho atribuïa a l'edat, no? I potser per un costat és una qüestió d'edat, i potser per un altre és una qüestió de falta de costum, no?, com deia ara, com comentaven els companys, que és una persona que ha exercit el poder de forma inqüestionable. Recordem fins i tot aquella frase que pels no futboleros ha quedat també a l'imaginari col·lectiu de Florentino és Dios. Sí, de sobte, des de la forma potser menys glamurosa, com és a través d'un jutjat, el seu gran projecte urbanístic era l'estadi, resulta que no acaba sent la meravella que esperava que fos, no? Aquell gran estadi que a part havia de ser una referència també concertística, que havia d'acollir a Taylor Swift i a part tenia tota classe de projeccions quasi americanitzant.